Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran assegura que la República Islàmica no ha pres cap decisió definitiva sobre un acord de pau amb els Estats Units. Una afirmació que arriba poques hores després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi anunciat que suspenia una nova onada d'atacs contra el país persa perquè les negociacions havien avançat a dit fins al punt que es podria signar un acord en els pròxims dies.
Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
Trump ha dit que l'acord de pau amb l'Iran s'ha estat treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre d'aquest país, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que els termes de l'acord inclouen l'eliminació de l'urani enriquit per l'Iran, la limitació de la producció de míssils balístics i el final del suport de l'Iran a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà. Més notícies, Oriol Pujador.
El Regne Unit aquest dijous ha dimitit el ministre de Defensa, John Hawley, en protesta per la falta de finançament al seu departament. Hawley no ha estat l'única dimissió al Ministeri de Defensa. També ho ha fet el seu secretari d'Estat i altres alts càrrecs del departament. Keir Starmer ha anomenat nou ministre de Defensa aquesta nit. Es tracta de Dan Jarvis, que ja estava al govern britànic.
El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde.
La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, el maltractament s'accentua quan són persones amb algun tipus de demència. El perfil de la víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat Alzheimer Catalunya.
El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díez passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien 5 punts en estimació de vot respecte a fa un mes. En unes eleccions generals, els socialistes aconseguirien un 31,3% de les paperetes i el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1%. Retallaria, per tant, més de la meitat de la distància que els socialistes i els populars tenien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, manté la tercera posició i sumar amb una lleugera millora la quarta. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la presència del Papa Lleó XIV. L'impacte s'ha fet notar especialment en l'àmbit digital.
Per primera vegada a Europa, 3CAT ha fet servir la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per a la producció del senyal internacional d'aquest acte. Igor Cortadellas, creador de l'espectacle, ho ha explicat en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients.
I als esports, ja ha començat el Mundial de Futbol. El partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Amb aquest resultat, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 a les 4 de la matinada. Del mateix grup hi haurà un segon partit en aquesta edició del Mundial entre les seleccions de Corea del Sud i la República Txeca.
El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, el marcador ha estat 97-89.
Aquest divendres a les 8, la penya fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió, el Ferencváros, als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
I també aquest dijous el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic Josep Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'estat passant, també?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí, sí.
T'agrada presentar l'estat passant, sí.
Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil,
m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
ja,
també.
Ja ho veies, ja que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui començo el programa després d'haver fet el ridícul en un escenari de Barcelona, diguem-ho clar. He anat al Teatre Maldà a veure una obra, El meu germà, una comèdia deliciosa de Marc Artigau, feta de petits contes sobre el fet de tenir un germà, ser el gran, el del mig o el petit, o ser fill únic. I anava perquè després havia d'entrevistar els dos germans González que interpreten precisament això, uns germans. I com que l'espectacle... diguéssim que conversa en alguns moments amb el públic, resulta que una servidora de vostès ha acabat sortint a l'escenari i no explico massa més per no fer spoilers de l'espectacle. Després ja escoltareu la conversa que hem mantingut. Ho havia d'explicar perquè, a més, m'he trobat uns oients que també hi eren i m'han dit, avui explicaràs, oi, que t'han fet sortir a l'obra? I jo, esclar, no ho volia decebre. Així que aquí teniu ja la meva confessió. No cada dia t'agafa un atac de riure mentre et mira tanta gent i has d'arrambar-te un actor que no coneixia gaire i que et canta una cançó d'amor. I ho deixo aquí. Prou. Sort que ja és divendres, que entra Montserrat i aquest debut d'avui ja no sé on soc i que necessito una mica de descans del cap de setmana per poder tornar-me a reconèixer. I sort que per arrencar el programa d'avui, com ja us vam anunciar, tenim l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, Bruno Pérez Juncà, amb qui aprendrem a ser conscients dels riscos quan fem allò que fem sempre, operacions amb el telèfon mòbil o amb l'ordinador. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Va, que avui volem fer un consultori de servei públic, un consultori de consells bàsics en ciberseguretat, per intentar veure si som prou conscients dels riscos a què ens exposem en les mil gestions de la vida quotidiana que fem amb el mòbil o amb l'ordinador. Creiem que encara som molts els ignorants en aquesta matèria i en volem aprendre una mica més. De fet, molta gent sovint ens truca per fer alguna d'aquestes consultes i, de fet, la idea ens va sorgir al programa fa unes setmanes quan vam rebre la trucada d'un oient estafat per internet que ens va impressionar. Escolteu què ens va explicar l'Albert de Tarragona.
Fa cosa d'un mes ha sigut víctima d'una estafa d'aquestes per internet. Van agafar un crèdit d'aquests que tens preconcedits i degut a això van fer unes transferències a l'estranger i no tan sols el crèdit, sinó els pocs diners que jo tenia també ha desaparegut tot.
Què m'estàs dient?
Jo vaig fer la denúncia corresponent, vaig fer la queixa corresponent al meu banc, tot bones paraules, que no em preocupi, que té que seguir doncs, el seu ritme, que tenen que fer les seves investigacions. Jo fins ara he estat calladet, esperant, i avui rebo un correu dient-me que tot s'ha fet correctament i que no poden acceptar la meva reclamació.
Dius que ho vas denunciar als Mossos?
Sí, sí. Jo,
hi ha la denúncia feta?
Sí. I el banc també ha fet les seves investigacions. Jo, quan ho vaig denunciar la meva gestora de la meva oficina,
sí.
Em va dir, ui, però això com ho ha pogut ser? Bueno, no et preocupis, ho sé, ho investigarem. Jo fins ara pel banc m'he sentit... Bueno, vull dir que no m'he sentit maltractat.
Ja.
Sí, que primer et fan una mena de preguntes que molesten, com sí. Has de dir, t'has donat les teves dades a algú? No, jo no he donat les meves dades a ningú. Portem una vida normaleta. Mai he fet coses grosses, cobrar i pagar.
Clar, sí.
I de cop i volta, amb una persona de 67 anys, pensionista, li concedeixen un crèdit de 50.000 euros.
Mare meva.
Sense que jo hagués acceptat res. Sense que jo hagi firmat res, i no tan sols això, sinó que els pocs estalvis que tenia m'ho han robat tot. El motiu de la meva trucada aquí és que una vegada he fet tot el que havia de fer, que tothom em veia, que ja està bé, que ho has fet bé, ho has fet ràpid, aturat pel mateix banc. Bueno, hem d'esperar. Ara em trobo que, arribat en aquest punt, no sé què fer. Què he de fer?
Doncs ens va trucar l'Albert i ens deia això, què he de fer, el vam posar en contacte, perquè de fet molts oients van trucar per fer-li recomanacions i un oient en concret va donar un nom, el de Bruno Pérez Juncà. De fet va ser amb ell amb qui vam posar en contacte amb l'Albert i és avui el que tenim de convidat, el Bruno, que és l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, que també és pèrit judicial informàtic forense. Bruno Pérez Juncà, benvingut, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs? Déu-n'hi-do aquest cas, com ens va arribar. I primer de tot, sense els detalls, però ens agradaria saber, Bruno, els consells que vas donar a aquest oient per poder solucionar aquest problema tan gros que tenia.
Doncs ha acabat a molt bon port, justament ens ho va explicar. Els consells, doncs, bueno, va ser primer de tot sempre la preservació de les evidències, per si després doncs, hem d'anar a posar una denúncia contra el banc, també doncs, dir-li el que ha de demanar en el banc, sí? Uh-huh. Tu has de demanar el que es diu la traçabilitat de les operacions, també, com et deia, vam començar a fer una mica la recopilació de les evidències per poder demostrar, com ell explicava, que és una persona jubilada, que hi fa uns moviments al seu compte, sí, molt, molt limitats,
clar.
Però clar, de cop i volta aquest patró es trenca, no? I justament quan tu vas a judici, de les coses que tu has de demostrar és justament que hi ha uns patrons que el banc, o sigui, qui té la custòdia dels teus diners, els pot detectar. Sí que et diuen que la culpa és teva, perquè tu has donat les claus, però escolta'm una cosa, perquè algú tingui les claus de casa meva no vol dir que
clar.
Pot entrar i em pot fotre la cartera, saps què te vull dir?
Clar.
És a dir, no, hi ha altres mesures que tu veus, per exemple, les IPs, qui es connecta, si aquest senyor sempre es connecta des de Barcelona, escolta'm, si et ve una IP de Bielorússia, on té una IP...
Comença a sospitar,
clar,
no?
Clar, jo no sé com explicar-t'ho, no? De dir, aviam, ja tens patrons, i un dels patrons, justament, és aquests moviments que fa, perquè tu ja veus que és un patró de treure tots els diners. I, a més, una persona que et demana un préstec de 50.000 o 5.000 o 30.000, aviam, no quadra, són clar. Patrons. I és per això, a més, hi ha documentació... De com es diu ara, d'ENISA, que és l'Agència de Ciberseguretat Europea, d'Europol, d'Interpol, que ja fa anys que estan dient als bancs que poseu-vos les piles i poseu sistemes, com es diu ara, búsqueda activa, m'entens? Perquè, aviam, l'usuari, la contrasenya és una cosa que tothom, et diré, la pot perdre, no? És com les claus de casa, que les pots perdre.
I tant, sí, sí. Molt bé. Per tant, aquest cas està en vies de solució o solucionat. A partir d'ara, si algú vol fer alguna... Nosaltres tenim, evidentment, moltes preguntes a fer-li al Bruno Pérez Juncà, però si algú vol determinar un consell concret, doncs som aquí avui per això. Per tant, via directa de telèfon o a través de la bústia d'ignorants@catradio.cat o el 93207474 per la resta de preguntes i respostes del programa que fem habitualment, si no us sap greu, ens esperarem a acabar la conversa amb el Bruno Pérez Juncà. D'entrada, també tenim una altra pregunta que també ens feia un altre oient, Bruno, relacionada amb els bancs, i ens la feia arribar en Miquel de Sabadell.
Bueno, el tema aquest és de l'estafa, els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
Què contestem a aquesta pregunta del Miquel, Bruno?
Sí, sí, per descomptat, aviam, els bancs tenen les seves assegurances amb els seus riscos, etcètera, etcètera. El que passa que una de les coses que sempre demostren o intenten demostrar és que ha sigut una negligència. Malauradament no llegim la lletra petita de les operacions de totes aquestes coses que fem, no? I en aquesta lletra petita et diu això, que si la negligència ha sigut greu, doncs a partir d'aquí no t'hi estan. I és justament aquí on ens toca a sala, doncs quan estem a jutjats, quan estem barallant-nos, doncs ens toca demostrar doncs que aquesta no hi ha hagut negligència per part de la persona, sinó que ha sigut justament víctima, sí?, d'un atac d'enginyeria social, sí?, que tots podem ser víctimes, a tots ens poden enganyar, però que existeixen altres mecanismes justament perquè el banc es pugui defensar, no? I aviam, ja hi ha moltes sentències en la que s'està demostrant que la culpa no és de la persona, sinó que és del banc, i llavors el banc, els diners per poder compensar en aquesta persona, imagino que els deu treure d'aquestes assegurances o dels seus fons o del que sigui. Però sí, per descomptat, clar que tenen tots assegurances.
Molt bé. Bruno, avui en dia, ara mateix, quina és l'estafa més habitual relacionada amb els bancs, amb les caixes?
Buf.
No, buf vol dir que no n'hi ha una de més habitual. No?
És, sí, exacte. No hi ha la top, no hi ha la top. Sí que vas per tongades, també vas per sectors, vale? En la mainada li fan un tipus d'estafa, la gent gran te n'en fan una altra, però la que més fan justament és això, és aquest robatori de contrasenyes i aquest accés no autoritzat al teu compte per llavors fotre-te tots els diners. No? Tot això ho fan amb enginyeria social. Ho reps un SMS que se't posa dintre la llista dels teus SMS que has rebut del banc, o sigui allà enmig, sí? Sí. T'apareix un que et diu se ha hecho una operación de 50.000 euros, sí. ¿Vale? Has sido tu, i tu, carai, jo no he sigut, me cago en dena, val? Llama este número, pum, i tu truques. No, Mussol, no truquis. Per què? Perquè no és el número de telèfon del banc, sinó que és un número de telèfon que tenen aquests senyors. Clar, i aprofiten aquest pànic, aquesta immediatesa, o hemos bloqueado tu tarjeta.
Sí.
Hay una operación
fraudulenta. Això és un clàssic que reps mil vegades,
exacte.
No?
I... Sí, però aquí hi ha una màxima, vale? Jo ja et faig l'espoiler de tot, que és, amb ciberseguretat, la tendència, la màxima, és confiança zero. O sigui, no et pots refiar de res, no et pots refiar de ningú, i tu no pots fiar-te de la informació que reps, sinó que tu has d'anar a buscar la informació. Que et diuen, sí, que un SMS al banc et diu que s'ha hecho una operació fraudulenta, escolta'm, agafes tu la teva aplicació del banc i ho consultes. El que passa que justament els cibercriminals s'aprofiten de que som uns mantes, sí, de que fer un doble pas, o sigui, o fer una comprovació ens costa molt, sí, i s'aprofiten justament d'això perquè cometis aquest error, sí, o facis clic en una pàgina web que s'assembla molt a la del banc perquè l'han clonada, tu allà et diu, entra tu usuari i contrasenya i comprova-ho. Oh, ja pum, està, pam, tu li ja poses, està. Ja està.
Ja ho tenen tot, ja ho tenen tot, sí, sí.
Ja t'han fotut, sí, vale? Sí. I a partir d'aquí ja hi som. I tot això són atacs d'enginyeria social perquè, fixa't bé, quan tu vols atacar un ordinador, quan tu vols atacar un sistema informàtic, vas a buscar el que s'anomenen les vulnerabilitats del sistema, vale? Aquests fallos que té el sistema. Què fan? Com que el sistema no el poden atacar, ataquen a la persona. I què busquen? Les vulnerabilitats de la gent.
Sí.
Quines vulnerabilitats tenim? Vale? Primer de tot, que ens atabalem ràpidament. O sigui, has recibido el no sé què, me cago en dintre.
Ja està. T'agafa la pressa.
La immediatesa. I a més, el clic fàcil de dir qualsevol cosa que t'envien. Has clicat aquí, pum, me cago en dintre, i alleixo, miro, comprovo, atura't, m'entens? I justament d'aquesta immediatesa s'aprofiten també, doncs, i permetem la paraula, doncs, de la ignorància que tenim en el món de la tecnologia, i pensa que el més ignorant de tots sóc jo. I ho dic sempre, a mi no em agrada que em presentin com a expert, perquè justament sóc l'etern aprenent. Cada dia quan m'aixeco, a mi és que m'ho han canviat tot, saps què t'ho vull dir? La tecnologia va a aquesta velocitat, però a casa on tenen, el que hem fet la societat és, hem perdut una cosa que al principi de tot teníem, que era la humilitat tecnològica, sí? I ara ho veuràs. Us recordeu quan vam començar amb aquells ordinadors als anys 80 i pico, que eren els Spectrums, els Commodores, us en recordeu d'aquells ordinadors? Doncs, quan compràvem un ordinador d'aquests, el primer que fèiem era un curs d'informàtica. Per què? Perquè compràvem un dispositiu que no en teníem ni la més remota idea com funcionava, i algú s'ho devia d'explicar, sí? Val, sí, igual que ara, no? Que te compres un papinaco aquí de 2.000 euros...
I no saps com funciona ni quan té 3 anys.
Calla. Que no et donen ni un manual, que et donen un adhesiu d'una poma i tira cap a casa.
Exacte.
Aviam.
Sí, sí.
Per això hem perdut aquesta humilitat tecnològica que ningú ens ensenya. I què ha passat? Que hem creat la tormenta perfecta. I la tormenta perfecta és una societat amb una gran dependència tecnològica, perquè ens estan obligant a fer les coses tecnològicament. Mm-hmm. Mira el banc, mira el DNI, mira-ho tot. O sigui, t'estan obligant. Vale, doncs tenim una gran dependència tecnològica. Dos, tenim un gran desconeixement tecnològic, sí, i a més, tres, tens uns cibercriminals que se n'aprofita, i a més, les lleis li van a favor seu, perquè les lleis són locals i aquesta gent operen globalment. I llavors aquí, doncs ja t'ho dic, la tormenta perfecta, i per això ens estem trobant en cada dia doncs més casos d'aquests. Però de lo més important del cas que vau escoltar és que vau sentir l'angoixa, vau sentir l'ansietat, vau sentir el patiment de la víctima de la tecnologia. Que això és el que jo sempre us intento explicar i us demano que, si us plau, poseu mesures, perquè a la que tens un Siri d'aquests, és que moltes vegades, ho sento molt, però estàs sol. No hi ha res darrere, no hi ha ningú darrere. Doncs, a mi, d'aquest cas, justament, a mi el que m'agrada és que ho heu viscut en primera persona, però penseu que jo això ho faig el dia, doncs, de casos d'aquests, doncs, en tinc 5, 10, 15 o 20.
Mare meva.
I d'aquí la preocupació que tinc, i col·laboro això amb mitjans, per aviam...
Per fer-nos menys ignorants en això, està clar. Sí, sí, és la manera, és la manera. I tornar-se una mica més humils, exacte. Sí, sí.
Conscienciació, no hi ha més. I exacte, i humilitat, amb el sentit de dir, escolteu, jo no sé com funciona, algú m'ho pot explicar.
Clar.
Mira que és fàcil. Demanem ajuda, no? Però, bueno, és el que ens trobem.
És el que ens trobem. A veure, que tenim una consulta, farem la pregunta al directe i després demano als oients que penjarem, perquè així el Bruno es pot esplaiar i no cal estar tota l'estona al telèfon. La Mercè des de Piera. Bona nit, Mercè. Ets aquí, Mercè?
Hola, sóc la Mercè, però sóc de Barcelona, no de Piera.
Disculpa, t'hem rebatejat al municipi, no passa res. Mercè de Barcelona. Digues, què volies dir-nos?
Jo volia explicar molt breument, però no m'ha passat a mi, li ha passat amb una amiga meva, ja fa uns quants mesos. Va anar a treure diners al caixer, sí. I se li va costar un poc a solta, pim-pam-pum, no sé què, se'n va anar corrents, i aquella diu, ui, i s'acosta una altra persona i diu, senyora, entri al banc i que li mirin la targeta. Diu, no, si no he tingut temps de... Total. Li van mirar i se li havien portat 900 i pico, no me'n recordo exactament, que diu que és el màxim que poden treure. Però ella no es va donar compte de res. I llavors diu, bueno, però la culpa, què he de fer ara? La té el banc. I saps què li va dir el banc? Que no sé, no me'n recordo si és un o altre tampoc. Perquè ja dic, no m'ha passat a mi, de moment, ni ganes. Doncs que no li podien solucionar perquè a lo millor anaven en combinació. Ella i aquell que va passar i se li van dur el cèntim.
Mare meva.
I li van dir que ja li dirien alguna cosa i fa mesos i ja no li han dit res.
No
té solució a on podria anar a queixar-se.
Molt bé, Mercè, doncs a veure si el Bruno ens pot ajudar. Perquè això
moltes
és diferent
gràcies,
que hi ha hagut un robatori. Gràcies, Mercè.
Clar, bona nit.
Bona nit. Això és una mica diferent, no? Perquè aquí figura que li han tret la targeta, li han extret la targeta, no, Bruno?
Un a dos li han tret la targeta, li han clonat la targeta, se li ha acostat amb un, com es diu ara, amb un aparell d'aquests lector de targetes i li ha fet una lectura. Clar, aquí hi ha 10.000 coses i també enteneu-me, el banc s'ha de protegir perquè també, no ens enganyem, hi ha molta picaresca.
Sí.
Hi ha molta i molta picaresca, per tant, el banc ha de vigilar. Sí que està molt bé això que ens explica, perquè justament un dels moments més perillosos que tenim és... Primer de tot, quan anem a entrar a casa, sí, en el moment que estem a punt de posar les claus al pany, sempre és un moment que tu t'has d'aturar, donar-te la volta, mirar que estiguis segur, i a partir d'aquí posar les claus a la porta, perquè és un moment que ets vulnerable. Doncs exactament passa el mateix en el banc. Quan tu estàs, que vas en el caixer, que vols posar la teva targeta per treure els teus diners, doncs escolta, atura't un moment, sí, et dones la volta, mires a dreta, mires a esquerra, i quan no vegis que hi ha ningú, ho fas. Sí? Mira que és senzill,
sí.
Però és el que et deia, són les presses, les confiances, i justament, què t'he dit? Ciberseguretat, confiança zero, doncs no pots, has de vigilar moltíssim, perquè és això, en un moment te venen, se t'acosten,
ja
te passen per sobre el lector i t'han fet un pagament de 900 euros, que justament és el que deia, que és el màxim que te poden fer en aquest moment. I mira que és fàcil, perquè amb el contactless aquest te passen ben a prop, I ja hi ets. O sigui,
sí.
És una de les maneres de robar en les targes, la proximitat. Que això us aconsello una cosa, hi ha unes targes de crèdit que inhabiliten la resta de les targes. Això no m'ho adé. De manera que, si tu passes per sobre un lector d'aquests, no, queden totalment anul·lades. ¿Vale? Això són protectors RFID, es diuen. ¿Vale? És una cosa molt econòmica, que ho pots trobar, hi ha gent que fins i tot les dona de propaganda, i va bé portar-la en el moneder, perquè així queda bloquejat. També hi ha carteres més pijes, més sofisticades, que ja tenen aquests protectors d'RFID, ¿vale? d'aproximació.
Clar, i si això ho tens al mòbil, imagina't, no? Només que treus el mòbil i passes per davant, ja està.
Clar, l'altre tema és el mòbil, molt bé, el tema del pagament, però aviam, connecta, com es diu ara, connecta l'aproximació, ¿vale? En el moment que tu facis el pagament, no ho portis connectat tot el dia.
Clar.
Dir, clar, perquè si no, aquí ja estàs... Això és la mesura, però
sí.
per aquesta comoditat no la fas i clar, és el que justament s'aprofiten. I sí, això en els metros, en llocs d'aproximació, doncs guita, van amb aquests lectors, clic, 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 i aviam a qui se poden acostar i aviam a qui li poden fotre uns quants calés.
Per tant, aquesta dona pot tenir-ho complicat perquè li tornen aquests 900 euros, dedueixo, no?
Clar, aviam, si ho ha fet amb un caixer, el primer que tenia que haver fet és justament demanar la preservació de les imatges, sí? Això és el primer que has de fer, demanar la preservació de les imatges i també demanar la traçabilitat de l'operació. Clar, aviam, si tu te tenen gravada que estàs justament traient diners amb un caixer automàtic i resulta que estàs fent una compra en una botiga, vés a saber què, aviam, escolti,
ja
senyor,
que
jo estic
no
aquí, m'entens? Dos i dos són quatre. La preservació de l'evidència és vital, però, esclar, has d'actuar molt ràpid en un moment en què la persona està en xoc, val? Que és això.
Perquè potser ara sempre... les imatges aquestes ja no hi són, no?
No, per descomptat, clar, no,
clar,
perquè això
sí,
es guarda uns dies.
Sí,
per això dic,
clar.
Preservació de l'evidència... Ràpidament, les estafes... Mira, doncs, el que dèiem amb aquest senyor, amb el tema de les trucades que havia rebut, etcètera, etcètera, doncs, guita, el primer que has de fer és preservar aquesta llista de trucades que has rebut. Per què? Perquè no és infinita. I, per exemple, els iPhones només te guarden les últimes 200 trucades, m'entens? El que n'hagis fet 199, ja aquesta ja l'has perdut.
Clar.
Doncs sempre s'ha de preservar l'evidència o demanar consell a experts que et direm, escolta, en aquesta situació que ja ens hi hem trobat, fes això, això i això, i a partir d'aquí doncs ja comences a anar bé. El que et dic, demanar ajuda.
Demanar ajuda, sí. Escolta'm, encara sobre el tema dels bancs. Clar, molts fem, agafem el mòbil, entrem a l'APP del banc, ah, mira, que haig de fer una transferència, ah, no, que vull saber si m'han cobrat això. És millor, o no, no sé si és millor o no, sinó pros i contres, fer-ho amb el mòbil, on sigui, és igual, o entrar des del web de l'entitat bancària en un lloc més segur i més tranquil, que no pas al mig del carrer o mentre esperes l'autobús que tu estàs entrant a veure si t'han pagat o t'han cobrat o el que sigui, qualsevol cosa.
Aviam, anem a trossos. Si tu em dius què prefereixo, que entris per l'aplicació del banc o entris per una pàgina web, jo prefereixo que entris per l'aplicació del banc. Per què? Perquè et pots trobar moltes vegades que tu, quan vols escriure a la pàgina web, aquests senyors han pagat a Google perquè una pàgina web que s'assembla molt al teu banc estigui dalt de tot, i tu, clic, pum, li fots clic al de dalt, mussol, que no és el de dalt, que és el de baix.
Carai,
ja està. I
ja
tu
està.
Veus una pàgina web molt semblanta, bueno, molt semblanta no, perquè te l'han clonat, o sigui, és
clar,
que és idèntica.
És idèntica.
I tu mires el nom sembla més o menys, però què et fa? Et canviarà una lletra, et posaran un guionet, et posaran alguna petita cosa, sí?, que és diferent. Vale? Se sembla, però és diferent. Però, com que no hi llegeixes, com que no saps com funciona... Mira, ara riuràs. Mira, una adreça d'internet, una URL, vale? Això, www.gencat.cat.
Sí. Vale?
Doncs, les adreces d'internet, el problema que teniu és que les llegiu d'esquerra a dreta. Quan una adreça d'internet es llegeix de dreta a esquerra. Ah, aquesta no la sabíeu, eh?
Doncs no.
Per què? Perquè has de buscar l'últim punt. A partir de l'últim punt fins al següent, et diu el domini real. Vale? I et diu de qui és aquesta pàgina web. I llavors, tot el que hi ha a la seva esquerra, tot això pot ser fals. Què fan ells? Clar, com que tu llegeixes per l'esquerra, a tu te posen paypal.com,
.security,
sí. I tu ja t'has menjat amb patates que és de PayPal. No, perquè has començat per l'esquerra i tu has de mirar per la dreta i sabràs qui és.
Val?
Doncs, per això, fixa't bé, sempre, abans d'una pàgina web, sempre fes-me servir l'aplicació del mòbil. Val? Després, molt important, l'aplicació del mòbil, quan no l'has de fer servir? No l'has de fer servir quan estiguis amb una wifi que no és teva. Val? Això d'anar aquí al cafetonet, a el que sigui, a fer el croissant així i te mires les coses amb la wifi del lloc...
No. O et gastes les teves dades, no?, o s'ha acabat.
Exacte. Sí. O vas amb les teves dades o no. Quan estàs a l'estranger, estàs de vacances, etcètera, no. D'aquí, que quan tu estàs fora o necessites una wifi, has de fer servir una cosa que es diu una VPN, una VPN.
Sí.
Sí? Uh-huh. Vale. I us ho explicaré d'una manera molt senzilla. Us en recordeu d'aquell anunci fa molts d'anys que era el Pontelo Poncelo?
Sí, sí? I tant.
Vale.
Sí.
Què et deia? Et deia, si surts fora de casa, sí, Pontelo, vale? I si estàs a casa, pues no te lo pongas. Vale? Doncs això és exactament el mateix. Quan tu estàs a la wifi de casa, anem bé. Però quan vols connectar-te a la wifi de fora, tu has de posar. Què vol dir posar-te? Mira, és tenir una aplicació al telèfon que es diu una VPN, vale? VPN.
Uh-huh.
Vale? I és molt fàcil. Tu la instal·les, sí?
Sí.
I en el moment que connectes tu la wifi, engegues aquesta aplicació. Vale? Aquesta aplicació el que fa és te protegeix les dades de manera que passen xifrades. I la persona de la wifi sí que es pot quedar la informació, però se la queda xifrada, de manera que no veu res. I quan acabes, desconnectes d'aquesta wifi, la pares i ja està.
I
però mentrestant ho has estat protegit. Fixa't bé que és un petit pas més. Mm-hmm. És que no ho sé fer, és que, bueno, pues demana, algú t'ho explicarà,
clar, és el
algú
que
t'ho instal·larà i algú t'ho ensenyarà.
Això no, és... no m'ho havia explicat mai ningú, mi. Veus, per exemple?
Doncs, pim-pam, engegues, aturas i així és, vas
protegida. Mm. Això, no m'ho feu mai de la vida, m'acaso un nen a connectar-vos a la wifi de l'aeroport, a la wifi
no,
de l'hotel...
No, no, mira, m'ha passat aquesta setmana que hem pujat a fer el programa des de Montserrat i vaig pensar, ostres, no sé com ho farem, tal, i vaig veure wifi obert i era ara me'n recordo la paraula de pas, és igual, però era molt fàcil, vaig pensar, mare de Déu, amb la quantitat de gent que hi haurà aquí amb aquest wifi obert, ni t'hi acostis, ni t'hi acostis. I m'ho vaig treure allò que a vegades es connecta automàtic al mòbil, dic, no fos cas que se'm connecti sola al wifi de Montserrat. No, ja anirem les meves dades. A veure, que ens truca la Laura des de Vilanova i la Geltrú. Laura, bona nit.
Va. Hola, bona nit.
Digues, Laura.
Doncs mira, jo és una cosa que em va passar aquest Nadal, no al passat, i dic les dates nadalenques perquè, a més, va ser un dia que era 24 de... i que hi ha dissabte, llavors el 25... Vull dir que no podia anar a la meva oficina. Clar. Realment hi havia diversos festius seguits i no podia anar a l'oficina fins dilluns o dimarts. Uh-huh. I vaig rebre un missatge al mòbil, com ha dit el Bruno, que deia que havien intentat entrar a la meva compte i que si no havia sigut jo que entrés en aquest link. I vaig clicar el link i vaig entrar com en una mena de pàgina web que semblava del meu banc, que és Caixa Enginyers, i llavors bueno, van començar a demanar el telèfon, no, com que m'identifiqués. I em va semblar una mica raro que em demanés tantes dades i no vaig arribar a posar l'usuari i contrasenya, però sí que vaig posar el telèfon. I llavors, a continuació d'això, vaig deixar d'omplir-ho, en plan, ui, no, que raro. Mm. Però llavors vaig rebre un missatge que deia que una trucada, parlant-me en català i identificant-se com que em trucaven de Caixa d'Enginyers, d'Atenció Client, que havien detectat uns moviments raros en el meu compte, estranys en el meu compte i tal, i que s'havien fet dos bízums a nom d'un senyor, i em deien un nom, i em deien, vostè ha fet aquests bízums? I jo, no, jo no he fet aquests bízums. Dos bízums per l'import màxim, quasi 600 euros. Mm. I aleshores em deia, val, no es preocupi, encara els podem anul·lar, si em diu aquest codi, que li diré ara, doncs els anul·larem. Sí, els anul·lo. I m'ho van fer amb un doncs donar el codi. I llavors vaig... jo em pensava que estava anul·lant bízums fets, però en veritat els estava fent en aquell moment quan donava el codi.
Estàs validant.
Els estava validant, sí. I aleshores, bueno, quan vaig penjar, em vaig donar compte que...
T'havien fotut els diners, sí.
Sí, vaig entrar al compte i vaig veure... Amb tot això, dia 24, tens un dinar de Nadal, t'estan picant a la porta perquè dona't pressa que arribem tard al dinar, i de cop i volta reps aquesta trucada, era com abans de l'hora de dinar. Vull dir, en un moment molt clau i amb molts festius per darrere, no? I llavors, quan vaig anar a posar la denúncia, quan vaig veure els dos bízums, vaig anar a Caixa Enginyers, em van explicar tant els Mossos com Caixa Enginyers, em van explicar que aquella setmana hi havia hagut molts casos com el meu, que fins i tot hi havia gent que li havien fet fer transferències immediates, a part de bízums, i Caixa Enginyers, bueno, vaig cursar la reclamació i em va dir que venia a dir que era com culpa meva perquè jo havia donat els codis i havia autoritzat l'operació. Bon. I, bueno, vaig perdre quasi 1.200 euros fa un any i mig. Així.
Vale. Laura, ho comenta el Bruno. Déu-n'hi-do.
Mira,
gràcies,
mi...
Laura, per la trucada. Escolta per la ràdio, sisplau.
Brutal l'aportació de la Laura, i t'ho agraeixo moltíssim, perquè has tocat un tema vital, que són les dates. Fixeu-vos bé, mireu. Uh-huh. Totes les estafes comencen el divendres. Abans començaven a les 3 de la tarda. Per què? Perquè saben que durant el cap de setmana no tens atenció, per tant, és aquí on et poden fotre. Això, vigileu tots. Poseu-vos una alarma el divendres a les 3 de la tarda que digui, vigila, que a partir d'ara et volen cardar. O sigui, així de senzill.
Així de clar.
Però calla, que ara saps què fan. Ja comencen a 2:45, ¿vale? Perquè com que saben que ja n'hi ha molts que s'escaqueixen, ara ja comencen a 2:45.
Hòstia,
però
veritat,
són la pera. I espera't, ara riuràs com funciona aquest món dels hackers i tot això. Bueno, el tanto, que també vull dir... Aviam, hacker no vol dir cibercriminal, eh? Però en un congrés de hacking internacional que vaig anar, de propaganda ens donaven un calendari
en la que ens donaven les dates de les festes i les dates de quan es feien les declaracions de renta de, dels diversos llocs, saps què te vull dir? Que eren moments en els que la gent podria ser més vulnerable. Sí. Això ho podies, aquí podies fer dues lectures. Una, per tu estar més al tanto, o l'altra, doncs mira, per mirar aviam a qui fotran, no? Però perquè veieu com, com funciona una mica el tema. Per, poseu-vos l'alarma, ja t'ho dic, del divendres...
A dos quarts de tres.
Que, a dos quarts de tres, que a partir d'aquí el que rebis, repeteixo, confiança zero. Ja et pot trucar qui vulgui. I mai de la vida els codis, no es donen codis a ningú. Però ningú és a ningú. Ni que sigui del banc, ni que te juro por Snoopy que te lo quito, que no, no, no li dongueu... No es do... Els còdics no es donen de cap de les maneres. El còdic l'introdueixes tu, val? Però que no, no s'han de, no s'han de donar.
Clar, hi ha molta gent que fem bízums. O perquè t'has de compartir un sopar entre una colla, o perquè li has d'enviar a un parent, o perquè has de pagar no sé què... Clar, si ho fas, per exemple, amb unes entrades d'un teatre, hi ha uns codis de seguretat. Però, clar, si tu t'equivoques i envies en un telèfon que no coneixes, allò no, ja no retorna, no?
I, no.
Si la persona no és una molt bona persona i diu, ai, mira, que t'has equivocat i me l'has fet a mi i t'ho torna, aquí no, no hi ha res a fer, no? O sigui, aquí clar, també estem i desprotegits.
Llavors, aviam, clar, però és una cosa que tu has de, justament, la paraula clau és atenció. Un dels problemes de la nostra societat és que fem, volem fer masses coses alhora, sí? De dir, aviam, no pot ser tu anar pel supermercat, anar contestant correus electrònics, anar contestant whatsapps, anar fent bízums, aviam, aviam, escolta'm, que poc ets un ordinador quàntic, tu, m'entens? Vols centrar-te i fer una sola cosa i ben feta, m'entens? Però no. Aquí, ja t'ho dic, la gent conduint, fotent bízums, aquí, allà, no. I justament s'aprofiten d'aquesta, bueno, d'aquest petit error que cometràs, perquè el bízum en si, el bízum és un sistema segur, sí? Ben portat, sí, però has de vigilar, perquè hi ha vegades que no el reps, sinó que te'l demanen,
sí.
Saps? Ah, ep, cuidado, atenció. Això, mira, això em vaig passar, em va passar no fa gaire setmanes amb uns companys, que vull dir, jo vaig pagar el sopar, i la gent m'anava enviant, i un m'envia que li haig de pagar i jo li dic, me cago en nena, que eres Jordi. Li dic, Jordi, la mare que em va matricular, ai, perdona, ho he fet sense voler.
Ah, no, no, coi,
és un company, sí. Ho ha fet bé, vale? Que dius, vale, bé. Però fixa't bé que hi ha aquest mecanisme i per això els cibercriminals justament se n'aprofiten d'això. Per tant, sempre una mica de dir, no veus que anem en una societat que anem passats de voltes, anem molt revolucionats? Doncs amb aquests temes, sobretot quan hi ha el tema de caler pel mig, posem-hi atenció. És que és tan senzill tot com això, que és enfocar, centrar-nos, però justament la societat no ens deixa.
No ens deixa. Centrar. Escolta'm, allò que tothom diu, però no sé si és real, és un mite o real, que quan tu agafes el telèfon... Clar, quan al mòbil ja veus qui truca. I ja veus si són els pesats que et volen vendre alguna cosa i no l'agafes, però encara molta gent doncs té fixa i encara contesta, i molta gent té aquella mania de contestar amb un sí. Llavors, hi ha un mite que diu, no, mai de la vida contestis amb un sí, perquè et poden gravar i fer servir aquest sí per canviar-te de companyia, autoritzar no sé quina transferència de no sé què. Això és un mite o és real?
Aviam, és que ara mateix en 3 segons ja te poden clonar la veu, saps què te vull dir? És que no cal que diguis
sí. M'estàs desmoralitzant amb tot.
No, home, no, al contrari, jo vinc aquí per donar-vos, encoratjar-vos. De dir, vull dir, pots contestar sí, pots contestar no. També és la veu, és que és molt bon això que m'estàs dient ara, perquè fins ara fèiem servir uns identificadors, val? Has dit una cosa molt bona, que és, tu veus el número de telèfon i saps qui és. No, això no és veritat. Perquè justament jo això ho he fet, i ho he fet amb molts de programes de televisió, amb molts de presentadors de ràdio, en el que jo us truco amb el número de telèfon que a mi em dóna la gana. Amb el número de telèfon de la persona que tu tens al costat. I a tu et sona el teu telèfon i veus, com que el tens a l'agenda, veus el seu nom i penses que truca aquesta persona. Per què? Perquè els sistemes de comunicacions tenen una vulnerabilitat en la que puc canviar el meu identificador de trucada.
Ja.
I jo et puc trucar justament amb qui. Per tant, el número de telèfon que et truca ja no et pots refiar. No és un identificador vàlid. Val. Segon factor d'autentificació. Què feia servir? La veu. Val? Aviam, si me truca la meva mare... i la veu és de la meva mare, és la meva mare. No. Per què?
perquè justament ara, ja t'ho estic dient, hi ha, bueno, uns programes molt, molt salvatges que a partir de 3 segons ja t'acloren la veu quasi un 80%. Però no importa, escolta'm, que t'agafin la veu 30 segons. Amb 30 segons ja te l'han clonada. Aviam, on tenim la nostra veu? La nostra veu la tenim a 10.000 vídeos penjats per internet, sí? 10.000 àudios que envies per WhatsApp, que no són àudios, que són podcasts, me cas un d'era, sí? Doncs, clar, la teva veu ja l'han perduda, ja l'has perduda, doncs te la poden clonar perfectament, i les noves estafes que venen, justament venen per aquí, són estafes de nova generació.
De clonar veus i imatges, sí, sí.
Ah, exacte, per això, perquè tu identifiques a la gent per la veu. No, no, ara ja no. Ja és un altre identificador que no pots fer servir. La imatge, tampoc. Tampoc pots fer-ho servir. Què et queda? Pues el que et dic, confiança zero. No hi ha
no
més.
Hi ha
doble factor de verificació. Sí. Que algú et ve, et diu, fes-me això, 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 comprovo. Mira, el que jo demanava ara fa dos Nadals, demanava a la gent que es fessin una prova de vida a la família. Vale? Mireu, aprofiteu el dia de Nadal, que és l'únic dia que us trobeu tots. Val? Aprofites aquest dia i crees una prova de vida. Una prova de vida és... Digueu una frase, digueu una paraula, que si voleu saber si la persona que està darrere d'aquesta trucada o d'aquest missatge és aquesta persona, te l'ha de dir. Un santo y seña. Sí,
sí, és així, sí, sí, sí.
Perquè ara mateix necessites aquesta identificació. Quan siguin trucades de diners, quan siguin trucades que et demanen còdics, quan siguin trucades de... No, tu no pots refiar-te a la persona. Doncs el que has de dir és, guita, vull saber que ets tu, doncs m'ho has de confirmar-ho, i és tan fàcil com aquest santo i senya, aquesta prova
això,
de dir.
Quan et clonen, clar, no ho poden dir perquè no ho han copiat.
Ah, efectivament.
No ho saben.
Ah, efectivament.
Està bé, està molt bé. Va, que tenim una altra trucada i amb això acabarem, perquè, o sigui, jo crec que, vaja, vindràs un altre dia a la temporada que ve, perquè amb el que queda, perquè és que em queden centenars de preguntes i hauríem de fer les 2 hores senceres amb tu, i no pot ser. Vull dir que ara a veure què ens diu la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
Hola, bona nit. A mi fa 2 anys, ja era l'abril, que jo estava ingressada a l'hospital i que baixa de moral i de tot, i allà a les 6 de la tarda, amb una trucada, em diu que són del Servei de Seguretat del Banc, perquè a aquella hora l'agència està tancada, i que estan intentant fer-me una transferència des de Marsella. Diu, vostè està a Marsella? Dic, jo, pobre de mi, si estic en un hospital.
Imagina't.
I diu, sí, diu, dic, no, que això és una enganyifa. No, vull dir, jo no vaig voler dir res. I diu, clar, el telèfon, evidentment, el sabien. Em van dir el nom, el correu sencer, l'adreça, el correu electrònic, el número del carnet d'identitat i l'agència on tenia la compte. Clar, jo vaig caure de 4 potes i diu, si vostè... Jo no vaig dir res, perquè vaig dir que no, que era una enganyifa. I llavors em van dir que fes jo el que ells em deien, que llavors així no ho podrien fer. I jo, la imbècil, el vaig seguir i vaig fer jo la transferència de 5.000 euros.
Molt bé, estupendo.
I a més immediata.
Clar. Sí, sí.
Total, que vaig anar a la policia. I la policia em van dir que els Mossos d'Esquadra van venir allà a l'hospital, perquè jo vaig trucar i vaig dir que no podia anar. Vaig fer la denúncia, la vaig enviar al banc, tot el follon, i trucat fins al Banc d'Espanya. I no hi ha hagut manera de recuperar-ho. I no van estar contents, que això va passar el dia 29 d'abril. I el dia 2 de maig, o sigui, havia passat el 30 d'abril i el 1 de maig que era festa.
Festa, clar.
I el dia 2 de maig em torna a trucar el mateix i em diu que era del... Bueno, li vaig dir...
De tot.
Menos bonito, de tot.
Clar. Molt bé, ho comentem
amb el Bruno,
Mariló.
I no he pogut recuperar-lo, saps? Ara està més així que ja no toco ni un link. M'han enviat de la Seguretat Social perquè contesti una cosa, amb un link. No contesto.
No fies de res, sí.
Vamos, no toco un link ni que abans em tallo el dit.
Mariló, ara ho comentem. Gràcies, una abraçada.
Vale, adéu.
Clar, allò que dèiem, 29 d'abril, eh? O sigui, pam, 1 de maig, festiu.
Sí, Bruno, et busquen aquestes dates i a més el que te fan és això, te miren de tabalar-te, de que no ets tu i acabes fent-ho tu. Llavors també hi ha un altre tema molt important que és la gent estafada. Mira, és dur el que et diré, però si no t'estafen més de 6.000 o 9.000 euros, estàs desprotegit totalment. Per què?
Perquè si tu vols fotre una denúncia contra un banc, necessitaràs un informe pericial. Un informe pericial se te'n pot anar des de 800, 1.000, fins a 1.500 euros, perfectament, ¿vale? Això per un costat. Llavors has d'anar amb un advocat que et pot costar 3.000, 4.000, 5.000, sí, depèn. A més, després els procuradors. A més, la justícia, malauradament, en aquests casos, o et foten molts de calés, o si te'n foten pocs, estàs despullat, estàs desprotegit.
Totalment, sí, sí.
I aquesta és la dura realitat que l'estàs veient. Doncs per això us dic, sisplau, preneu mesures. O sigui, vigileu quan poseu els usuaris i les contrasenyes. Les contrasenyes, sisplau, poseu contrasenyes segures. No me poseu l'1-2-3-4-5 o la matrícula del cotxe, o el nom del gos, o el nom del net, o les dates de naixement, perquè... a més, també, quan la poseu, vigileu, perquè mai saps qui t'està mirant. Avui en dia, avui tu has vingut a la feina. Quantes càmeres t'han enregistrat? Clar, càmeres que t'estan veient com tu estàs posant el teu PIN, el teu PUC, el teu PIN i PON, el que sigui, m'entens? Doncs vigilem una mica per la nostra privacitat, però els primers que hem de procurar som nosaltres.
Nosaltres mateixos, sí.
Perquè és que el que rebrà serem nosaltres. Doncs som els primers afectats. Doncs d'aquí això, aquesta, sisplau, conscienciació, que la gent es posi una mica les piles, perquè la tecnologia et pot portar molts i molts.
I ja m'ha quedat claríssim que amb la ciberseguretat la màxima és confiança zero. Jo crec que és el que hem d'extreure d'aquesta primera lliçó, diem-li així, del Bruno Pérez de Joncà, i et prometo que un altre dia continuarem, perquè tinc tantes coses a preguntar que no tinc més temps. Bruno, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada. Tenim tantes coses per fer i tan poc temps que va. Vaig amb tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, perquè fins i tot n'hi ha alguns que són d'ahir que no ens ha donat temps de poder escoltar. Per tant, alguns fan referència a coses que han passat aquesta setmana. Per exemple, una queixa del Jordi des de Barcelona.
El motiu d'aquest WhatsApp és que vull queixar-me. Sí, vull queixar-me. I vull queixar-me, sobretot, de la transmissió que se n'ha fet avui de la benedicció de la Torre de Jesús pel que fa a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I em vull queixar per una raó molt senzilla, perquè és que la tertúlia ha estat quilomètrica, però fins al punt que no s'ha escoltat en cap moment la homilia del Papa. Aleshores, a veure... Penso que si s'està transmetent la benedicció de la Torre de Jesús, a veure, siguem o no siguem creients o cristians, a veure, crec que ens mereixem escoltar el que està dient aquest senyor. M'explico? És un cap d'estat i mereix ser escoltat. O sigui, a mi, el que una col·laboradora del programa regali dues entrades per la missa de la benedicció a una altra persona, a mi no m'interessa. A mi el que m'interessa és el que està passant en aquesta missa. de la benedicció de la Torre de Jesús i, sincerament, els comentaris se l'han menjat. I faig aquesta queixa perquè no és el primer cop que passa. Estem assistint a molts actes institucionals en els que els contertulians es passen tres quartes parts del programa parlant i, sincerament, els oients no escoltem el que realment està passant, i això és una falta de respecte. No només pels oients, sinó inclús per l'acte que s'està transmetent.
Doncs és la queixa que queda ja explicada, que fa el Jordi des de Barcelona. A l'altra banda tenim un missatge de la Montse des del Poblenou i crec que va sobre el programa que també van fer a Montserrat.
És tan maco el que esteu fent aquest vespre, allà estirada al llit, m'he aixecat un momentet perquè amb els ulls clucs i anar-vos escoltant a vosaltres, tenir de fons el que teniu, aquesta muntanya, les paraules que ens ha adreçat a tots, l'organitzador per part dels monjos, tot preciós. Bueno, Montserrat és tan maco en cada moment que sempre hi ha un record. Jo també recordo qui vaig portar a presentar el meu fill. Són coses antigues, sí, antigues, però que és maco poder-ho haver fet. I res més, que moltíssimes, moltíssimes gràcies d'aquest programa que ens esteu fent. I una abraçada per tots i això, molts siguis a la Mare de Déu, que ens il·lumini i ens ajudi tots plegats a seguir un camí ben recte.
Ai, Montse, que bonic això que dius. Els vam posar, eh? Els Siris, els vam posar, t'asseguro que els vam posar. Tant l'Aina com jo vam posar Siris. Cada cosa al seu lloc. Una altra felicitació que rebem de la Maria Auxiliadora. Moltes felicitats, Marta, pel programa de Montserrat. No cal, no cal, que em diu coses boniques, però moltes gràcies, ja està, tens. Tot ho feu molt bé, doncs moltes gràcies, ja no cal, no tenim més temps per tantes floretes. Després, hi ha una pregunta molt específica que ens fa el Sergi des de Manresa.
Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense junta dels botiguers?
Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense, doncs, a veure si algú que estigui treballant en un mercat municipal li sap contestar. Després tenim una resposta, perquè també es va fer aquesta pregunta fa uns dies. En Cesc ens diu, en resposta als senyals horaris de la ràdio, diu, serveixen per anunciar el canvi d'hora exacta mitjançant un compte enrere sonor. Encara que comúnment se'n perceben 5, en realitat són 6 pips en total, coneguts tècnicament com The Pips o Greenwich Time Signal. El sistema està dissenyat de manera mil·limètrica perquè sàpigues el segon exacte del canvi d'hora. Els 5 primers pips són curts, duren 0,1 segons i sonen els segons 55, 56, 57, 58 i 50 de l'hora que s'acaba i 59. Funcionen com un avís per preparar l'oient. Diu, el sisè pip és més llarg, dura 0,5 segons. L'inici d'aquest últim pip marca el segon zero de la nova hora en punt, quan comença a sonar exactament l'hora. Aquest sistema va néixer el 5 de febrer del 1924, ens diu en Cesco, fruit d'una col·laboració entre la cadena britànica BBC i el Reial Observatori de Greenwich. En aquella època, la població i els vaixells necessitaven una referència horària totalment fiable i precisa per sincronitzar els seus rellotges i la ràdio era l'únic mitjà capaç d'arribar a tothom de manera instantània. A causa de la seva enorme utilitat, les emissores de tot el planeta van adoptar aquest mateix codi sonor. Per tant, gràcies, Cesco, per una resposta tan ben argumentada. Una altra pregunta d'un altre caràcter totalment diferent. L'Aleix, des d'Esparreguera, dues preguntes ens fa. Per què les caixes de les pizzas són quadrades si les pizzas són rodones? I també vol saber qui és l'inventor del porró. I després, a veure si entre tots plegats podem ajudar un altre oient que ens ha deixat un missatge de WhatsApp i crec que li corre una mica de pressa, si algú la pot ajudar. És la Laura, diu, us escric, a veure si em podeu ajudar. La meva filla i la seva amiga se'n van d'Erasmus a Turku, Finlàndia. Aquesta setmana, la residència d'estudiants li ha dit que no té habitació. Diu, aquesta tenia un preu assequible. Ara ens trobem que, sense conèixer res, hem de llogar algun lloc on viure que estigui bé de preu per a estudiants. Algú em pot ajudar, ja que nosaltres no coneixem res de Finlàndia? Moltes gràcies, ens diu la Laura. A veure, aquests oients que tenim repartits també pel nord d'Europa, a veure si algú li pot recomanar o algun lloc perquè la seva filla i l'amiga puguin passar aquest temps que estan fent l'Erasmus a Turku, Finlàndia, i que de cop i volta, Déu-n'hi-do també aquesta residència, les ha deixat sense res, doncs molt poc abans de marxar. I després, un altre missatge del Nini, que diu, em sembla que el documental que va recomanar la Maria Rosa de les Corts és el mateix que van fer aquesta setmana al Sense Ficció de TV3 i que es pot recuperar a 3CAT. Diu, moltes gràcies i felicitats pel programa. I com que no tinc més temps, ens esperem que arribi la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia, i a la segona hora d'aquesta última hora del dia i de la setmana de la nit dels ignorants intentarem fer tot el que ens queda, comptant amb la vostra col·laboració, com sempre. Per tant, les notícies i continuem. Fins ara.